A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Vinga, 4 minuts per arribar a 2:15 del matí. No vam tenir hora d'Europa el mes passat. Problemes de salut feliçment resolts. Bon dia, Joaquim.
Bon dia.
Des d'Eurolocal, com sempre. I teníem pendent una conversa que amb dones, per parlar de dones, perquè, clar, març, dia de la dona, i diguem que l'hem traspassada. Clar, entremig, doncs va, ens ha esclatat una guerra, oi?
I
aquesta nit hem estat a punt de l'holocaust nuclear. Estem fent una miqueta de sornegueria, perquè és que la política internacional s'ha convertit en un teatre dolent.
Dolent, i a més, jo sempre penso que darrerament, a qualsevol notícia que venia, especialment d'un dels actors, que és el senyor Trump, que quasi era dir, bueno, anem a repassar si el que ha dit i de la manera que ho ha dit és veritat. Perquè, clar, hi ha un moment que diu tantes coses i de la manera que les diu, que a vegades penses, bueno, ho hauré llegit malament, m'hauran informat malament, segur que no haurà dit això...
És un home de negocis acostumat a mentir en la seva existència.
Amb una certa incultura de una mica de el que és la política internacional i de respecte a altres...
Però no el necessita la cultura.
Clar, per això et dic que llavors, clar, arriba un moment que dius... Ara, ens estem acostumant a això, no? Uh-huh. Però al principi era com... Ara, deixem-ho veure, no pot ser possible que el senyor Trump, president dels Estats Units, hagi dit això de la manera que ho ha dit, perquè ja pot ser greu que digui el que diu, però també la manera que ho diu, dius... Ostres, ens deixa tots despistats. Ens hem acabat acostumant a això.
Sí, correcte. El que passa és que ahir, amb la bestiesa grossa que va dir, que aquesta de la fi de la civilització, no sé què... I t'ho vull preguntar, no et va sobtar... aquesta manca absoluta de resposta per part de cap líder europeu?
Fixa-t'hi tu, que és una de les coses que la gent de peu de carrer i amics i gent que conec o inclús quan a vegades estic fent una xerrada, el comentari de molta gent és dir, escolta, però no hi ha ningú que li pari els peus, però no hi ha ningú que li obri els ulls, però no hi ha ningú, inclús a la pròpia administració Trump, que li digui, ostres, aviam, president, que això no es pot dir, o això no es pot fer, o si es fa, menys dissimular. I clar, penses, bueno, aquesta és la pregunta que fa tothom, no? Però no hi ha ningú que li digui, ja dels seus propis o externament, alguna cosa... I te'n dones compte que dius, bueno, clar, els quatre que li han dit que no es podia fer, m'imagino que se'ls ha anat carregant, perquè aquestes...
L'últim és el cap d'estat major.
Clar, de... deu ser gent que li diu, president, això no es pot fer, pues, fuera, vostè fuera, siguiente.
You're fine.
Next, no allò, el next, no? I després, a l'àmbit internacional, jo crec que una por que inclús al final ha fet bo la postura de Pedro Sánchez, no? Que igual la va fer per un moment d'oportunisme, però és que li ha sortit bé, perquè ningú més... O sigui, inclús en un moment donat, hasta el president alemany va tindre que tirar enrere perquè va quedar una mica allà pues, rient la situació que se li va crear.
El primer ministre,
no? Perdó, el primer ministre. I clar, en un moment donat va tindre que rectificar perquè se'n va donar compte de que clar, que havia quedat una mica dient, bueno, però tu diuen aquestes coses i et quedes... Ja, a menys, no sé, fes una cara sèria, amb un somriure diplomàtic, com diu, bueno, mira, em trobo amb aquesta situació, clar, això no
però
pot
vols
ser.
Però vols dir que a nivell internacional no hem agafat ja una miqueta la postura de que digui el que digui el Trump, tampoc és veritat, i per tant no val la pena contestar-ho.
No ho sé. Mira, si fos això, encara també ho consideraria greu, perquè evidentment doncs, tot el que és la comunitat internacional i ja dic la ciutadania en general doncs, està esperant alguna cosa més. Clar, aquesta manca de lideratge internacional o mundial o global, ja que podem parlar de manera clara, no s'havia viscut mai. És a dir, en aquests moments no hi ha un lideratge clau mínimament acceptable per la comunitat internacional d'algú que almenys doncs, quan pren una decisió o d'alguna manera té certa credibilitat, en tot cas, doncs dius, bueno, vale, perfecte, aquestes són les noves regles de joc, doncs, bueno, doncs anem a intentar adequar-nos, adaptar-nos. No, aquí en aquests moments estem amb una patada pelante i a veure què passa, no? I aquesta incertesa que s'ha generat a nivell a global, doncs esclar, genera tota una sèrie de petits efectes que ens acaben afectant aquí a casa i arreu del món, perquè clar, evidentment tot el que estava passant allà, també jo em pregunto, escolta, quan tu vas començar això, ningú et va assessorar de que realment l'estat d'Hormuz doncs, podia passar això, podia passar... O sigui, tota una sèrie d'hipòtesis que quan tu generes un pla estratègic de que vols fer alguna acció militar o no, doncs, hi ha gent que t'està... justament per això t'assessoren i els hi pagues perquè et facin diverses hipòtesis perquè tu les tinguis previstes i si passa allò tinguis resposta, i ens hem donat que no.
A no ser que estigués acostumat a que et mous per la teva intuïció.
O que tothom, ningú s'atreveix del teu entorn i tothom m'arriba les gràcies, perquè això també ha passat en segons quins líders a la història, que al final deien, però com és possible? Pues perquè la gent allà, al final, ningú s'atrevia.
Sí, però després de milions de morts ens vam adonar que no funcionava la cosa, oi?
Clar, per això et dic.
Escolta, vinga.
Vinga, va, som-hi.
Ja tenim, en aquest cas, a l'altre costat de la comunicació, perquè no és un fil telefònic exactament, a Neus Pociello. Neus Pociello, bon dia.
Molt bon dia.
Estàs a Estocolm, oi? M'ha dit el Joaquim.
Estic a Estocolm.
A Estocolm. Sí. Fa fresquet a Estocolm? Comencem
fa
per...
bastanta fresqueta.
Bé, fem la pregunta de les àvies.
Un grau.
Un grau, mare de Déu.
Mare meva. Mare de Déu. Pues això no et baixar. Fa poc m'estava ella via WhatsApp dient, estem a 4 graus.
Bueno, és igual, estigues a cobert mentre parlem. Escolta, Neus, d'entrada, en Joaquim et va convidar el mes passat, perquè també coincidia també amb el Dia de la Dona, però una miqueta com també ens estira l'actualitat més recent. Tu pensaves que s'acabaria el món aquesta nit?
Bueno, jo crec que és una sensació compartida, no? Sobretot per això que estàveu dient ara, no? La manca de lideratge que ens deixa doncs, això amb aquesta incertesa absoluta, no? Que ja veus doncs, bueno, l'hecatombe final, tot i que, bueno, que ve de lluny, no? També que ve de lluny quan sobretot, no, quan ho mires des d'aquesta perspectiva més, no, dels drets humans, no, i vas veient doncs com aquestes dinàmiques, no, per dir-ho d'alguna manera, no, o aquest repartir-se el pastís, no, sí. o el pensar-nos, no, que tot és cosa d'uns quants, doncs ve de lluny, com dic, no? I fa uns quants dies, per no dir 10 anys, no? Que des dels moviments, no? Les entitats, més des del treball de drets humans, doncs ja venien avisant que és absolutament necessari. Passi el que passa ara, no? En el sentit de que ens estem estirant els cabells cada dia i cada nit, doncs ens cal canviar aquesta mirada i ens cal canviar aquest model, perquè no podem seguir tampoc enfocant la resolució, en aquest cas, no, dels conflictes de la mateixa manera. I també en tenim molts antecedents, no? I ara parlaves tu doncs, del Dia Internacional de les Dones, però també tenim antecedents, no, de referents, com va ser el cas, no, de la presidència sueca de la Unió Europea, el cas d'Anna Lindh, que jo la vull citar ja només per començar, perquè doncs, ella va portar un lideratge i també en aquest cas doncs, en un territori, no? I en un conflicte com el que ens estem trobant, no com el que ens estem trobant ara, però en un territori, en el mateix territori, no? Doncs que va ser referent a l'hora de com abordem, no? Quina és la mirada, no? Si realment, no, la seguretat d'estats, no? Dels estats va en contra de la seguretat humana, o hem de posar la seguretat humana pel davant. I ara que parlàveu també doncs, això, no, dels estàndards internacionals, no, i del tema del lideratge, doncs jo recordava, no, i enganxo el fil aquest que ve de lluny, no, recordava tantes manques de lideratge, no, que hem tingut en espais multilaterals, en aquest cas de Nacions Unides en els anys recents, en aquest en aquests anys recents, no, en matèria, per exemple, de drets de les dones o de drets de les persones grans, on hem vist, no, aquesta mateixa, diguéssim, dispersió absoluta, no, i posicionaments absolutament contraris, no, de diferents estats. L'hem estat veient cada vegada que hem parlat de drets humans o de drets socials en aquests espais, no? Cada vegada que hem hagut de votar si farem una convenció internacional pels drets de les persones grans, per exemple, doncs hem tingut, no, tots aquesta divisió absoluta, no, entre diferents estats membres, no, i per tant no hem liderat, no? Ja no hem estat liderant, no, aquest, diguéssim, aquest compliment, no, dels estàndards, no, dels drets humans, no, i per tant del dret internacional.
Una cosa, Neus, ara que estàs parlant d'això i lligant una mica amb el que estàvem parlant, tu que estàs en aquest àmbit ja amb un grapat d'anys d'experiència amb incidència política des del teixit associatiu internacional i inclús podria dir jo mundial, tu has vist, i fent referència una mica al que comentàvem al principi del programa, que amb aquesta nova administració Trump hi ha hagut algun canvi dels Estats Units amb aquesta agenda internacional de drets humans, dels drets de la dona, de la gent gran, és a dir, o hi havia una dinàmica que venia amb certa regressió, o tu creus que aquest últim any la cosa ha anat a pitjor? Quina sensació tu tens?
Bueno, clar, el que ens traspassa, no? O sigui, el que hem vist a la darrera CSW70, no? Que és a principis de març, que és la cimera, diguéssim, on es revisen, no, el compliment, no, d'aquestes obligacions en matèria de drets de les dones, o el que hem anat veient, no, els darrers anys, o el que ens diuen les entitats que estan allà, és que evidentment ara en el darrer any és absolutament descomplexat, i no només descomplexat el tema, sinó que s'han incorporat els mecanismes per fer possible aquesta regressió. I m'explico, és a dir, en els darrers 10 anys hem anat veient, i també en l'anterior legislatura Trump, no, com hi havia certes negociacions que pressionaven en aquests espais, diguéssim, de revisió i que feien saltar paraules, no, de les recomanacions, paraules tan importants com els drets sexuals i reproductius, no? I anaven saltant paraules, no? Però, clar, el marc, no, el marc de dret és un marc, no? Després, això, aplicar-ho, no, en la governança o en la política pública, no era tan palès, no? I, de fet, doncs, en aquest darrer any ho hem vist, eh? Vull dir, ho hem vist si parlem, no, de l'àmbit de les persones migrades, amb tot el tema de l'AIS, no? Però també ho hem vist amb una, diguéssim, estratègia, amb un pla estratègic, no, de no finançar les entitats que estan defensant els drets de les dones, especialment aquelles, per exemple, que estan defensant el dret a l'avortament o aquelles que estan defensant els drets de les dones a les fronteres migratòries, no? Per exemple, a Texas, a Mèxic, etcètera, etcètera, no? I, però una, diguéssim, com una estratègia molt concreta que va atacar a les defensores de drets humans i de drets de les dones als Estats Units i que va a precaritzar absolutament, o sigui, a deixar sense calaix qui tingui la possibilitat, i en aquest cas són les organitzacions, doncs, de dones i les organitzacions de defensa dels drets de les dones i feministes dels Estats Units, sense cap diner per poder actuar. I començar també a criminalitzar.
És a dir, tu creus que hi ha, no és una cosa casual, sinó que hi ha un pla estratègic previst que s'està aplicant i que, de fet, vull dir...
Totalment.
Tu això ho tens clar.
Ho tinc clar i està, no només que ho tingui clar jo, sinó que està absolutament estudiat. Jo recomanaria molt a l'audiència, no, que pogués recuperar un estudi de l'any 2018 del Fòrum Parlamentari Europeu, que ja ens estava parlant de com l'ultradreta, els grups fonamentalistes, és a dir, qui té en l'agenda, en el primer punt, no, atacar els drets, atacar l'estat de benestar, tota l'estratègia pensada, no, i com, doncs, les grans corporacions, com, doncs, certs també grups religiosos estan finançant i tenen una agenda comuna, no? I això és un estudi del 2018 que després el van anar renovant, però jo el recomano molt que el recupereu perquè hi ha dades i recentment hi ha companyes també que han pogut començar a posar xifres de quin és aquest percentatge de finançament, és a dir, de les subvencions, també aquí a casa nostra, de les subvencions, quin percentatge va a aquelles entitats, doncs, que directament són entitats antidrets, que directament estan fent una acció doncs perquè caigui, o sigui, perquè deixem de dir, per exemple, que existeix la violència masclista i deixem d'actuar per fer front a aquesta, a aquest tema, no?, que és un dels principals problemes de salut i de seguretat pública, perquè afecta a una de cada tres dones, i això sense a la Unió Europea, i això sense comptar les dones grans, perquè parlem avui, no?, més de masclisme i sexisme, però podríem parlar de datisme, i aquestes enquestes, que ens les posem, diguéssim, molt com a titular totes, no són reals perquè no estan preguntant a les dones de més de 75 anys, no? Per tant, tenim aquesta realitat.
Doncs, en un context de regressió de drets, una regressió de drets que probablement ve imposada a través d'una agenda que és exterior, o que originalment era exterior, perquè ho has comentat, Estats Units és a on, en certa mesura, doncs comença la palanca d'aquesta regressió, encara que aquí també doncs hi havia el que hi havia, però Europa, que sempre era o s'autovenia com un baluard de drets, com compra aquesta moto?
Clar, jo insisteixo, que sí, que s'autovenia, però que fa dies que això trontolla.
Ja.
És a dir, s'autovenia,
no ens ve de nou, vaja.
Potser fa 10 anys, no? Però que si anem a mirar, no?, quin ha sigut el posicionament de la Unió Europea, com han pogut tenir un posicionament comú en aquests espais, no?, de defensa dels drets humans, veiem que ja fa molt de temps hi ha aquest problema, i el veiem també quan hem analitzat, per exemple, no sé, la garantia dels drets de les persones LGTBI, o inclús, a veure, és que estem en coses molt bàsiques, el compliment del conveni d'Istanbul, que ja sabeu, doncs, que per sort, no?, finalment, després de manera històrica, no?, es va arribar a l'acord i es va poder no només signar, sinó ratificar, però encara ens trobem amb molts estats membres, doncs, que el consideren inconstitucional, i és un conveni bàsic, no?, per lluitar contra la discriminació contra les dones, no? Llavors, que és anticonstitucional, hi han estat també que s'estan plantejant tot el tema del divorci, vull dir que estem en uns nivells, ja fa dies, no? Jo diria això, que es veu més, jo com a mínim nosaltres ho hem copsat més, no?, a partir del 2018, no?, que comença a haver-hi doncs més aquesta efervescència, però que ja ho teníem, no?, i que nosaltres ho observàvem molt, i de fet ens preocupava molt, perquè a vegades veiem més lideratges doncs de països llatinoamericans, no?, amb el tema de la protecció, no?, a les persones grans, i nosaltres estàvem publicant, no?, un pilar social europeu amb uns compliments, però què ens passa, no?, doncs que ens hem quedat sempre amb el titular, i amb això no vull dir que no haguem avançat. Evidentment, hem avançat amb instruments, vull dir, fa res, no?, a principis de març es publicava, no?, la nova estratègia d'igualtat, que ha de donar continuïtat a la que teníem fins ara, i el nou també, doncs, el pla d'acció de gènere, que aquest està vinculat a l'acció exterior, no?, que ja és el quart, és a dir, s'han anat posant instruments, però què passa aquí? Que els instruments els posem uns objectius, posem més o menys alguna acció, però no hi ha traçabilitat, no hi ha manera de poder valorar això, no hi ha manera de poder-ho portar a terme si ho fem, no?, si ho fem des d'una governança on estem situant la cartera, no?, de garantia dels drets humans amb un nivell tan baix, no?, d'unitat d'igualtat en aquest cas. No?
Bueno,
la unitat d'igualtat se suposa que ho ha de fer tot això. No sé com ho farà, perquè, clar, ens ha passat també a casa nostra, no?, que durant 35 anys l'Institut Català de les Dones doncs havia de resoldre, no?, una estructura petitona tota la, diguéssim, la desigualtat estructural que hi ha, perquè, clar, hem de pensar també això, que no tothom partim des de la mateixa base. Quan parlem d'estat de benestar o de que tothom tenim drets, no
tothom ho interpreta igual.
No, ni tothom realment els pot exercir igual, perquè vivim, no?, en una societat que ja ens endreça, no?, d'una manera determinada. I quan dic que ens endreça d'una manera determinada és que si tu neixes home o si tu neixes dona, tens unes oportunitats diferents, tens que creuar unes barreres diferents, no tens les mateixes possibilitats, per molt que el titular sí que hi sigui. I si ets una dona a sobre, doncs que no ets blanca, no?, has vingut de lluny, a sobre tens una orientació determinada o a sobre tens discapacitat o una edat, doncs, que tens 85 anys, doncs ja sabeu, no?, doncs que sembla, no?, que els drets es van disminuint amb l'edat, amb el tal, Vull dir que no partim de zero, no? I per això preocupa tant tot el tema del pressupost.
I a més, jo crec que aquí també tens, abans has parlat d'una cosa que jo ara he anat a mirar, per no equivocar-me al dir-ho, el resultat de les eleccions del 2024 al Parlament Europeu, i te'n dones compte que la tercera i quarta força són dues forces, diguem-ne, de la, el que aquí diríem, no, extrema dreta, les dues, que si sumessin aquests dos grups serien el segon grup després del Partit Popular. És a dir, per tant, a nivell europeu hi ha com hi ha hagut un, això és un reflexe de que hi ha hagut un canvi, de visió, o un canvi ideològic, que suposo que també podríem parlar no només per aquesta qüestió, sinó per altres qüestions que també això afecta, que ve també d'aquesta incursió del que seria d'alguna manera aquestes noves, jo no diria modes, però aquestes noves maneres de pensar que a través de les xarxes socials fan evident que amb missatges molt curts hi ha una part de la població pues, que els compra, i que acaben amb resultats electorals, que després això ens posarà a casa nostra, quan hi hagin eleccions al Parlament de Catalunya, quan tornin a haver-hi eleccions a l'estat espanyol, com al resto d'estats europeus, que hem anat veient com diguéssim, aquests estàndards de lo que tu dius d'estat de dret o d'estat de benestar amb una visió, diguem-ne, de la dreta extrema, doncs estan canviant a la societat i ho van comprant, i aquí veiem el Grup Popular va ser el més votat, el segon va ser el grup de, diríem aquí, els socialistes i demòcrats, però el tercer i el quart són l'extrema dreta o la dreta més conservadora o radical. Per tant, això és preocupant, perquè no només és això, sinó pel resultat. És a dir, si sumessin aquests dos, seria la segona força al Parlament Europeu per sobre del grup socialista, amb el qual ja t'està donant una mica la idea de Europa, quin canvi ha fet en poc temps. Això en poc temps, no? Ja. I clar,
sí, sí, per això parlem molt de guerra cultural, no? Perquè al final és com això, no? És la part cultural, no? D'aquests missatges, no? Que estan arribant, no? A qui potser, doncs, bueno, té més vulnerabilitat en el sentit de estar, pues, en una etapa no vital de l'adolescència, escoltar-se més coses, no sé què, no sé quantes, al final es dona aquí, no? Aquest, diguéssim, aquesta volta, no? Aquesta... aquest gir, no, que porta les persones cap aquí, cap a aquest posicionament.
Què estem fent malament, Neus, perquè, clar, tots aquests partits al que feia referència en Millán són partits legítims, es poden presentar, són legals, estan legalitzats i són permesos per la legislació dels països. Per tant, és legítim que la gent voti determinades opcions polítiques. Fins aquí, res a dir. Què hem fet malament o què s'ha fet malament perquè la gent prefereixi triar opcions que li acaben retallant drets o que li prometen retallades de drets.
Amb promeses que a vegades poden ser de seguretat, però que a vegades també penses, bueno, encara ningú ha demostrat això, perquè dius, a l'hora de la veritat, dius, estem votant pressuposadament perquè encara no hi ha hagut, bueno, en alguns països sí, i després hi ha hagut aquests canvis que hi ha hagut en alguns països com Àustria, etc. i tal, però que realment dius, bueno, esclar, tampoc l'eficàcia i eficiència que es pressuposa que hi haurà està legítimament, és correcta, però no està aprovada. Per tant, jo el que penso és dir, ostres, vull dir, o la gent va votar més alegrement, que vol dir realment no s'acaba pensant que el seu vot, per exemple, aquí, i ara m'agiran també, i amb això acabo, les eleccions europees, clar, aquí va haver-hi 800.000 persones que en un dia que feia sol van anar a votar a les eleccions europees, que no són les que més participatives, i van votar una opció que era s'acabó la festa amb 3 eurodiputats que estan ara els no inscrits del Parlament Europeu, perquè clar, evidentment aquelles 3 persones, bueno, no sabem què pensen, no? Vull dir, amb qualsevol tipus de política educativa, sanitària, de dret, d'oportunitat de gènere, o sigui, d'oportunitats o d'igualtat de gènere, és a dir, no ho sabem, però va haver-hi 800.000 persones que van fer aquest gest amb unes eleccions poc participatives d'un dia de sol, anar a votar aquesta opció. Clar, a mi, en aquell moment, cada vegada que ho analitzo, em segueix sorprenent. I això també no és... Clar. Som un cas específic i concret i únic. Vull dir, també va passar a altres estats, no? I això a les eleccions europees ens dona la sensació que, bueno, no passa res. Bueno, no passa res, però ja és una onada que ve que acabarà arrastrant també eleccions d'un altre tipus, com poden ser les, finalment, també les locals, on després podrem pensar, ostres, ara això ja està passant al meu municipi, no? Jo pensava que no passaria això, que és una cosa de les europees que bueno, les europees ja sabem que moltes vegades sense voler les menystenim, cosa que és un error, ho he dit moltes vegades, però, bueno, al final, és a dir, també, cuidado, perquè ens està avisant, jo crec que el que deies tu, ja portem temps que ens estan avisant, i la pregunta que feia el Joan, jo la subscric, què estem fent malament en general, no? Perquè clar, alguna cosa no estem fent bé perquè hi hagi gent que pensi que la retallada de drets és millor que qualsevol altra opció. No ho sé, és la pregunta.
Sí, jo crec que, a veure, hi ha diferents nivells d'anàlisi, perquè, clar, podríem analitzar, diguéssim, qui té titularitat de drets, no? L'administració, que ara ho faré, no? Però podem pensar en les persones, i al final és que estem tan acostumats i acostumades a viure doncs, en un entorn, en una societat, que si jo tinc un dret, és perquè l'altre no el té, o si li dono un dret a l'altre, és perquè me'l treuen a mi, és a dir, tenim una societat organitzada entre privilegis i opressió, que això està interioritzat. És a dir, està interioritzat el fet de poder pensar, ja sé que és potser políticament incorrecte el que estic dient, que tothom dia sí, de la societat, tothom tenim els mateixos drets, però la interiorització és que si jo dic que hi ha violència masclista, quina és la interiorització col·lectiva? És que deixarem de pensar en la violència que reben els homes, per exemple. Si jo dic que vull donar unes ajudes a les persones migrades que venen i que necessiten una acollida tal, quina és la reacció? Que aquests diners els trauré d'una partida de serveis socials de la gent d'aquí que ho necessiten. Llavors, ens hem cregut tant aquesta lògica, perquè és la lògica en la que s'ha treballat sempre la política pública, que al final les persones reaccionem així. Llavors, què utilitzen? Què utilitzen? El que estàveu dient, no? El fet de la seguretat, la por, no? I aquesta lògica que ja la tenim interioritzada. Llavors és, si jo ho tinc, tu no ho tens. Si jo tinc, i sempre és aquesta, saps? Aquest pols, no? Si donem drets a tothom... Ara, pensem, per exemple, fem l'anàlisi, no des de l'òptica, no?, de drets de les dones, sinó de drets de les persones grans. Quan fem aquests anàlisis, com els fem? Pensem que si ara de sobte a les persones grans els hi donem uns drets que no estan, que ja han fet la seva vida laboral, que ara ja el seu és tot despesa. Què pensarem? Doncs, ostres, tu, no? Complicadíssim. Si ara els hi donem, llavors haurem de treure d'una altra banda. Podem extrapolar-ho a qualsevol, diguéssim, política que intenti regular aquest tema estructural, no? I si ho analitzem, el que no ha fet bé i té titularitat de la responsabilitat, no?, de poder transformar aquesta situació, i en aquest cas, doncs, partits polítics, administració pública, etc., que no han fet bé, doncs pensar-nos que per anivellar aquesta desigualtat o discriminació estructural hem de fer polítiques que siguin sectorials, no? És a dir, polítiques de dones, tot sectorial, no que aquesta política imbueixi qualsevol política que fem, perquè la política és per les persones. La política econòmica li posem aquesta perspectiva de drets humans i d'igualtat de tracte i no discriminació. La política d'urbanisme, etcètera, etcètera. No? Llavors, això ha fet que sempre hi hagin partides molt petites, unitats molt petites, és a dir, al final volem garantir drets de totes les persones, però no estem posant els mecanismes. Ens estem quedant amb aquests titulars, amb aquesta... I després baixem, no? Perquè, per exemple, quan dic el titular, us en dono un de concret, no? Per exemple, del nou pla d'acció de gènere, el quart, diu que el 85% de les actuacions que faci la Unió Europea de cooperació han d'anar adreçades a les dones o han de tenir un impacte positiu de gènere. Uh-huh. Vale, perfecte, ostres tu, que bé, ho aplaudim. Però després vas més enllà, no hi ha cap requeriment de criteris d'elegibilitat que demanin aquests indicadors, no hi ha cap mecanisme per poder avaluar des d'aquests indicadors, no? I sempre, doncs, passa això. Anem aquí, no?
De tota manera, Neus, hi ha una cosa que a vegades surt també per les xarxes, allò del dato mata relato, i és que moltes vegades en compareixences parlamentàries això s'utilitza per contrapesar aquests relats falsos o exagerats moltes vegades de determinats sectors, doncs clar, dades pures. Però clar, qui guanya és, o qui està guanyant, és qui exposa el relat exagerat. I aleshores és molt difícil, és allò típic, ja entrant en allò dels terraplanistes, clar, si poses un científic amb un terraplanista discutint, sembla que estiguin discutint sobre el mateix i evidentment saps clarament que un té raó i l'altre no, però doncs com un crida més, i aleshores el debat públic queda pervertit a partir d'exageracions, de dades falses, de dades manipulades, i això sí. Genera un imaginari, i aquest imaginari és sobre el que es construeix l'opinió de la gent que acaba votant.
Totalment,
perquè aquest és el eix aquest de la desinformació, que jo crec que tant me l'havia també deixat, que és importantíssim i que té un vincle, m'has fet recordar l'altre vincle, que també en Joaquim ho citava abans, que per mi la desinformació no és només això, tota la bola aquesta, sinó com estem plantejant, no, la democràcia participativa, com estem plantejant la participació, no, en el projecte. Jo moltes vegades ho dic, no, hi ha les consultes públiques, tal, de fer el check, però al final la consulta pública la llancen i la llancen per internet, no hi pot accedir tothom, amb unes determinades llengües, hi ha moltíssimes barreres, no? Aquest tema que coneixem de sobres, no? que la Unió Europea sembla la galàxia exterior, no? Perquè, clar, al final les persones no s'hi senten partícips.
Si bueno, no et sents partícip, i a més jo crec que, Neus, hi ha un altre element que jo sumo amb això que t'estàs dient, i perdona que ara faci aquesta incursió amb la teva expressió perquè s'entengui bé, i a més jo crec que hi ha aquesta sensació de que com que ho dones per garantit, o sigui, hi ha també una part de la població que diu, bueno, això ja ho dono per garantit, sí, perquè és evident que això és així. Bueno, ja, però les coses s'han de lluitar, s'han de valorar, perquè clar, si tu ho dones per garantit i un dia que les coses canvien és quan dius, ai, però això no era així, ara ho han canviat. Sí, és que els altres, com deia el Joan, criden més, els altres participen més, que és el que dius tu, els altres són més actius, perquè a vegades allò que la zona de confort aquella que ja tens, pues, com que ja la tens, no la valores, no la lluites, no, i això és també una de les coses que estan passant, perquè hi ha una regressió no només d'aquests drets, hi ha molts més drets, és a dir, hi ha una regressió inclús del que diríem, del que entenem per democràcia, que encara que imperfecta, exacte, és el millor sistema que coneixem per poder garantir una sèrie d'estàndards que nosaltres considerem en una societat mínims, no? Pues aquests mínims que d'alguna manera ens garanteix aquest sistema democràtic imperfecte, però que com a mínim funciona, clar, hi ha una regressió democràtica inclús al món. Si tu veus, hi ha molts mons que hi ha molts països que es consideren demòcrates perquè fan eleccions, però clar, nosaltres ho mirem des d'aquí i diem tela, no? No ho sé, vull dir que aquest és el... No, seria també una altra reflexió.
És el moll de l'os, sí. No? És el moll de l'os, i clar, i també hem d'entendre això, no? Vull dir que també ens ajuda a trencar aquesta visió sectorial de quan parlem drets de les dones, persones grans, estem parlant de democràcia, de justícia distributiva, estem parlant d'equitat territorial en la garantia de drets, estem parlant d'això, que és la part, diguéssim, concreta, no?, de si volem una mica donar-li el tomb, per molt que costi, no? Perquè a vegades estàs amb les persones, és el que dius tu, no? Jo a vegades que fem aquests grups participatius amb persones grans i tal, i és com que, bueno, jo per què? Perquè ara tinc que dir alguna cosa. Si a mi ningú m'ha preguntat mai res, i a més si dic alguna cosa, qui em farà cas? I no, se n'han d'ocupar.
Aquesta sensació que, doncs com tot ho maneguen els de dalt, allò que aquella frase tan típica de la gent gran, com tot ho maneguen els de dalt, ara què em venen a demanar a mi? I aleshores, exacte, doncs ningú... I a part que els mecanismes de participació, com comentaves, Neus, no són senzills, anava a dir, per nosaltres, que en principi estem més bregats, tu imagina't, demanar...
Oh, i que moltes vegades no ens garanteixen que totes les inquietuds, les maneres de pensar, percepcions, col·lectius, puguin participar amb la mateixa igualtat, i llavors a vegades un procés participatiu pot ser pervers, eh? A vegades aquí depèn de qui hi hagi l'altra banda, com l'utilitzi, clar, pot ser pervers, tu el dones perquè dona la sensació que garanteixes que tothom pugui expressar-se, que totes les sensibilitats puguin ser recollides, i això no és així.
De tota manera, Neus, una falca que aquí jo també volia introduir, a veure com ho veus, com ho estàvem lligant tot també amb el Dia de la Dona, etc. I evidentment el dret de les dones és un dels drets fonamentals que també pot estar en regressió. El fet de tenir una dona al capdavant de la Comissió Europea, S'ha notat d'alguna manera en les polítiques o en els drets?
A veure, jo que sóc de les que vaig celebrar molt, perquè ho celebro més que res, perquè, a veure, és un tema, diguéssim, estadístic, no?
No, sens dubte.
De tants presidents...
Comissió, no, però presidenta... Però, a més, la Neus ha parlat d'això amb coneixement de causa, perquè va ser una de les persones que va impulsar ja les eleccions anteriors, al 24, el que hi hagués el Feminist Euro Platform, que era una campanya arreu d'Europa per intentar les eleccions del 19 que hi haguessin més dones, o almenys alguna dona, perquè únicament era tan difícil com alguna dona, no? En alguna de les institucions més importants que la presidessin, la dirigessin, etcètera, no? I això va suposar que Comissió Europea, Parlament Europeu, Banc Central Europeu i alguna altra institució també de la Unió Europea, que ara no podria assegurar que hi hagi una dona al capdavant. I va haver-hi un canvi bastant important. L'altra cosa és si això ha suposat...
I en aquell moment, clar, o sigui, en el moment en què a l'anterior legislatura es crea pues, el comissionat, no? I per tant hi ha un nivell, no? de prioritat política, no? De les qüestions d'igualtat que escala cap amunt. Però això ara ja s'ha desinflat. És a dir, que jo diria que, bueno, si es va notar o no es va notar, pues es va notar en aquest sentit estructural i potser, però evidentment jo crec que en aquell moment es van accelerar coses, com el que deia jo, el conveni d'Istanbul, la directiva per combatre les violències. Ara també s'ha avançat una mica amb el tema de l'avortament, és a dir, ja s'han avançat coses, però jo no diria que és pel fet, que no només és pel fet de ser dona, no? Sinó que has de ser també dona, no? En aquest cas, doncs, que tingui feminista, no? En el sentit de doncs, tenir aquesta consciència, no? Del que deia ara, no? de la igualtat, de la justícia social, no? De la justícia de gènere en quant als drets i en moltes qüestions, doncs, em sap greu dir-ho, no la situaria, el seu lideratge no el situaria aquí, no? Ni la prioritat pel fet de ser dona. Tot i que, pues, bueno, jo crec que hi va haver una pressió i que jo crec que ell va posar sobretot a l'inici una bona empenta, no? I una bona prioritat, però jo crec que això s'està desinflant de manera estrepitosa, ja. Vull dir, ja es va desinflar amb la nova estructura i quedant, doncs, amb aquests titulars buits que al final, doncs, tens persones avaluadores dels projectes europeus, doncs, que no tenen la capacitat de fer aquest anàlisi, no, amb aquests indicadors per realment dir, doncs, si hi ha aquest impacte. Al final estem també, doncs, veient, no, com amb les últimes convocatòries CERP, que és la de les poques línies, no, que realment podem dir que arriben força a les entitats que estan treballant amb serveis, perquè no ens hem d'oblidar que aquestes entitats en molts llocs estan proveint serveis essencials per a les dones, perquè els països no tenen aquesta estructura, no? Llavors, en aquest petit programa, que jo crec que són 1.500 milions, em sembla, sí que històricament, no, que era el DAFNE, havia arribat a moltes entitats, però en aquesta última convocatòria, jo parlant amb les companyes de Brussel·les, entitats de referència s'han quedat moltes entitats fora. Per què? Doncs perquè socialment, com que anem agafant aquests discursos, doncs, també doncs ens posem l'etiqueta, no, de gènere, i estem veient com la competitivitat està arribant a uns nivells extrems, però no competitivitat per expertesa o per servei de primera, diguéssim, de primera acollida, no? Sinó perquè aquestes empreses, aquests clústers, aquests caps, tenen la capacitat de posar gènere, de fer les quatre ratlles que demanen, perquè, clar, no podran fer tampoc un monitoreig d'allò, quatre ratlles, i com que tenen molta més capacitat estructural, doncs ja no anem més enllà.
I una cosa que ara també jo, ara, mentre tu estaves parlant, estava pensant, clar, si tenim aquesta regressió a nivell global que està afectant ja a el que deia el Joan Mendonat, aquesta bombolla que nosaltres pensem que la Unió Europea és dins d'aquest món on estan en regressió la democràcia, on els drets no es veuen igual, etcètera, etcètera, on l'estat del benestar és molt diferent al que d'alguna manera hem anat treballant dins la Unió Europea i que ara ens donem compte que aquí també estem donant passes enrere. Fins a quin punt això acabarà arribant a l'administració més propera? És a dir, hi haurà un moment que tu creus que aquesta regressió que estem veient des d'aquesta visió una mica més àmplia, europea, global, etc, que pot ser que, per allò, aquella tendència de dir, bueno, això és Europa, però en el meu municipi això no passarà mai. Tu creus que això, si no comencem a pensar que això acabarà arribant i acabarà arribant a l'administració local, que és la més propera a la ciutadania, on realment diguéssim, són les polítiques que arriben a les persones de manera molt més directa, amb aquest principi de subsidiarietat, això pot arribar, al moment donat, a que també afecti a les polítiques, diguem-ne, dels governs locals en els propers temps, o creus que això no passarà? Ho dic perquè allò que dius, bueno...
Jo crec que això passarà una mica en el sentit de... passarà una mica pel posicionament també de cadascun dels estats membres, és a dir, em refereixo que hi ha el finançament que ve, no? Ara parlo de matèries de polítiques d'igualtat més sectorial, sí. També és diguéssim, la competència del propi estat, doncs, amb la seva legislació, doncs, donar-li més o menys força. Aquí no veig tant de perill, vull dir, veig perill intern, no? Per el que estàvem dient, Parlament, que tal, el nostre perill intern. Per què no veig tant de perill? Perquè és que, de fet, ja, si nosaltres analitzem ara mateix, no? Fons Social Europeu, Fons de Desenvolupament Rural, FEDER, etc., estem veient que, clar, sí que hi ha hagut, s'ha avançat, però que, com deia, no hi ha encara els mecanismes, no? Ni els instruments per poder garantir que aquests fons van realment en aquesta població. M'explico, no?
Sí, sí.
Fons del FEDER, no? Habitatges, es poden fer habitatges, tal. Ningú pensa en fer un habitatge que sigui casa d'acollides per dones en situació de violència. Ja no ho pensen ara. I perquè ja no tenim criteris d'elegibilitat, no, per accedir a aquests fons, no, que ens estiguin dient, escolta, si l'habitatge que tu vols fer, aquesta millora, no, que tu vols fer aquí, a sobre, destines la meitat, doncs la meitat a persones, no, que estiguin en situació de pobresa, i l'altra meitat amb dones alt, doncs et donarem aquesta puntuació.
És a dir, ens està fallant també l'auditoria.
Exacte. Val? Per tant, això, Joaquim, jo crec que ja és la nostra realitat, no? Vull dir que ja tenim, que ja fa molts dies, no, que hi ha diners, no, que podrien estar millorant la vida de les persones que no ho estan fent i que no s'estan aterrant en els municipis.
D'acord.
Que no estan arribant als municipis, igual que no estan arribant a les entitats de base, que són les que estan també treballant, no, en aquesta... I això en l'anàlisi, bueno, en el treball que vaig poder fer també en la meva etapa a la Generalitat, clar, era molt obvi, no? I es va fer un esforç, no?, de dir, escolta, va, el pla d'avaluació de tots aquests projectes han de complir això. Vinga, intentem puntuar, incentivar, és a dir, s'ha de donar exemple, no? Incentivem, no? Que la comissió ens està marcant que el 5% ha d'arribar, no?, a garantir drets de les dones. Doncs vinga, això com ho aterrem, no? No només ens quedem amb aquell calaixet, no? Llavors tothom es queda amb aquell calaixet de dir, explica'm com això ajudarà les dones. I tu expliques i dius, ui, les ajudarà perquè tal, però no vas a poder incorporar...
En què l'has ajudat? En què has ajudat a les dones?
Finalment.
I com, no? I per això em preocupa molt també tot el tema del pressupost, perquè a vegades pensem drets de les dones, hem de pensar en drets de ciutadania, hem de pensar que de base, amb tots aquests moviments que estem tenint, amb tot el conflicte, l'ordre mundial, el poc lideratge d'Europa, les negociacions del marc financer, que ja estaven trontollant amb la temàtica que m'ocupa.
Neus, doncs... hem de ser una mica conscients ara, i a partir del que ens estàs dient, que aquella vella intenció del Joaquim de que des del municipi, des de l'entitat petita, ens acostem a Europa, perquè Europa ens dona moltes possibilitats, si després Europa no pot controlar o no arriba o no, o al final el peix gran s'emporta més que el petit,
o deixa de ser el referent que buscàvem,
doncs aleshores la mateixa Europa no garanteix aquell vell desig del Joaquim, que és construir Europa des del més petit. A partir del que ens estàs dient, és a dir, no...
Sí, jo feia la reflexió també perquè clar, deia que em preocupava perquè a vegades ens oblidem, és a dir, bueno, posem en seguretat, hem de fer aquest canvi, més seguretat, el tema de migrar, reforcem fronteres, no sé què, el tema del nou AIS europeu, vinga, va, recursos per aquí, a mi em preocupa perquè és que al final a Europa hi ha el 22% de la població estan en situació de pobresa, el 22%
de la pobresa.
A
la pobresa, sí. I que hi ha gent europea...
Poca broma.
I poca broma, perquè hi ha gent que, a més, tenint una feina i un sou, està al llindar de la pobresa. És a dir, perquè
les
la
dones,
seva situació...
El 30% tenen un treball parcial. I els homes, és el 8%.
Sí, sí.
Respecte al 30% de dones. Vull dir que llavors, si posem l'aspecte de gènere, però ja tenim una realitat. Llavors, hem de poder enfortir-nos absolutament, no només, diguéssim, com mantenir-nos des d'aquest tractat fonamental, des de la carta dels nostres valors i drets, no?
I
fer aquest lideratge a nivell multilateral, però recordar que aquests recursos, que aquesta governança, han de servir per construir aquest projecte europeu basat en aquesta garantia de drets, reconeixent aquesta realitat que tenim, no? Com, bueno, ara ens hem de fer vull dir, hem d'agafar aquest lideratge per liderar a la resolució d'aquest conflicte i vinga, tots els recursos cap allà. A veure, pensem una miqueta, doncs, en clau d'acció exterior feminista, no? I posem aquí això, el tema de la seguretat humana, que el fet de poder viure i tenir condicions materials de vida bàsiques és seguretat humana també, aquí i a tot arreu, al centre, no?, de les nostres decisions.
És a dir, aquesta bretxa a la que ens acabes de fer referència és dintre de la nostra bombolla, és a dir, que com deu ser fora de la nostra bombolla, que tenim molt camí per recórrer, però com deu ser fora d'aquest món nostre? Que...
Jo sempre dic que, malgrat el nostre sistema no és perfecte, quan viatges fora de la Unió Europea, tornes aquí i dius, menys mal que tenim un paraigües que no ens acaba cobrint del tot quan plou, però, clar, a fora no hi ha paraigües, et mulles segur.
Quin drama.
I no és que sigui allò de, bueno, allò consuelo de muchos, vull dir, allò que, aquella frase tan famosa, que diu, bueno, doncs mira, ja està, ja com que estem millor dins el que és aquest món global, doncs ja en tenim prou. No, jo crec que nosaltres, torno a repetir, dins la Unió Europea estem en regressió, dins la Unió Europea hi ha problemes que els estem veient d'aquesta Europa que nosaltres ens basàvem en valors, en drets, en benestar, etc. Ja fa temps que s'està retallant i poder, torno a repetir, no som conscients fins que les coses hi hagi un moment que ens en donem que ens han canviat i llavors pregunta què ha passat fins ara, no? Què estem fent malament, que és allò que dèiem, doncs alguna cosa estem fent malament segur.
Neus, que estem acabant ja, però després de tot aquest tom, alguna cosa per l'optimisme, va.
Bueno, anava a dir una cosa una mica pessimista, però
vaja,
la posarem amb un fill.
Comença.
Notícia mala, notícia buena.
Vinga, va. Primera la mala.
Primera la mala, perquè crec que ens ajuda molt a fer una fotografia, no? Que ara parlàveu d'altres territoris, no, del món, i ja fa un parell d'anys, doncs, que Nacions Unides, ONU Dones, va treure un estudi que deia que al món trigaríem 100 anys, si anàvem a aquest ritme, assolir la igualtat de gènere, això, com per fotografia una mica negativa, sumada, perquè m'he recordat, no, quan em preguntaves exemples més concrets de com s'està materialitzant, diguéssim, aquesta regressió, i volia dir-ho perquè crec que les persones potser ho desconeixen, que Nacions Unides ara mateix està amb la intenció de fusionar dues de les seves grans agències, la ONU Dones amb l'Agència del Fons Poblacional. Val? Què vol dir això? I a més tenen un estudi que sí, que ho fusionarem. Què vol dir? Doncs que es perdrà tota aquesta especialitat, tots aquests recursos...
Uh-huh. Queden diluïts.
I totes aquestes... Absolutament diluït, no? I per tant, si ja fa un parell d'anys, van dir 100 anys, i ara volen fusionar amb tot aquest, el tram per allà darrere, negociant amb aquest i amb l'altre, i volen fusionar, doncs, bueno, podríem duplicar-ho, però amb una nota, diguéssim, doncs, positiva, jo diria que comptem com a mínim amb els marcs, no? I com dèieu ara, amb marcs molt avançats, aquí a Europa, no? Igual que n'hi ha que estan molt, molt regressius, no? N'hi ha de molt avançats. I que hem d'anar a mirar les experiències, no? Les experiències també més regionals, que ens ajuden, no? A veure què és possible. Què és possible canviar els sistemes, no? Per poder fer, doncs, polítiques, no? Que realment impactin i millorin la vida de totes les persones, sense deixar ningú enrere, i que el positiu és que, tot i que tenim moltes persones, diguéssim, una miqueta allò adormides o comprant certs discursos, també n'hi ha d'altres, no? Doncs que estan fent molta força, que hi ha més capacitat organitzativa que mai, que hi ha les xarxes socials, que hi ha altres maneres, no?, de poder accedir a informació doncs més barat i sumar-se a iniciatives, no?, de manera més ràpida, no?, que ens permetin empènyer globalment, que això fa anys era impensable, no? Que des d'un municipi petit poguéssim sumar, no?, amb aquestes 1.200, per exemple, organitzacions que han signat per dir que no, que ONU Dones i UNFPA no es poden fusionar. Això fa uns anys hauria sigut impossible i crec que aquesta és la nostra força.
Doncs, molt bé.
Doncs ho agafem per aquí, deixem un punt per l'optimisme, oi? Després de tot aquest recorregut i d'aquests temps difícils o estranys, difícils d'explicar, que ens ha tocat viure. Neus Pociello, moltíssimes gràcies de nou per aquesta...
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Per aquesta... Gràcies, Neus.
Ah, exacte, anava a dir abriga't, Estocolm, mare de Déu.
Vinga, una forta abraçada, adéu. Neus, ens veiem
una
aviat. Gràcies.
Adéu, adéu.
Gràcies.
Joaquim, com sempre...
Fins al mes que ve.
Que
segur que hi ha notícies.
Hem estirat de la Neus més, perquè teníem una segona tertuliana, però no ha pogut ser finalment. Per tant, hem estirat i hem abusat una miqueta també de la paciència de la Neus, però bé, ha estat igualment molt interessant.
Molt interessant.
Fins al mes que ve, com dèiem.
Molt bé, a reveure.